veuràs al país. Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bones vacances, adéu.
Això mateix, adéu-siau. Ara de seguida la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Aquest estiu, viu Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Mai saps quan la vida et deixarà de somriure. A Càritas Diocesana de Barcelona, cada dia veiem com la crisi trenca les persones. Persones com tu, que tenien feina i l'han perdut, que tenien una llar i l'han d'abandonar, que tenien un plat a taula i ara han de rebre aliments. En aquests moments hem de mantenir l'esperança i compartir el que som i el que tenim. Col·labora amb Càritas. Truca al 93 112 70 10, perquè mai saps quan la vida et deixarà de somriure. Càritas, un no per a ningú.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Salutacions, us torna a parlar aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. Ara mateix passen aproximadament 3 minuts de les 9 del matí. Tot seguit, a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, com cada divendres ens visitarà l'Àlex Vintró amb les últimes naus misterioses de la temporada. Tancarem setmana amb la pregunta que fem dins la secció El pitjor del pitjor, aquesta vegada sobre la reforma laboral. I acabarem, com sempre, amb les bones recomanacions de nutrició i salut de l'experta Maria Josep Rosselló, que per cert avui ens parlarà de l'oli.
Sí. Sí, sí, a veure quins consells ens dona.
Tu què saps de l'oli,
Sara? Jo crec que és molt hidratant, Mercè. A veure què ens diu després.
A veure què ens dirà.
I crec que ens dirà que el d'oliva és el millor, perquè sí, perquè té més bona fama, no? No és que en sàpiga molt, però vaja.
Doncs tot això ho desvetllarem al final del programa. Però abans la Sara ens posa el dia amb els titulars més destacats a aquesta hora.
El govern de Burkina Faso ha localitzat finalment les restes de l'avió de la companyia espanyola Swiftair estavellat amb 116 persones a bord. L'han trobat a Gossi, al sud de Mali. Una missió militar hi ha anat sobre el terreny i hauria confirmat que no hi ha supervivents. L'avió desaparegut, quan, doncs us estem explicant, volava de Burkina Faso a Algèria i s'ha estavellat suposadament a causa del mal temps. Recordem que és el tercer accident d'avió en l'última setmana. A casa nostra avui es reuneix l'executiva de Convergència Democràtica de Catalunya per estudiar la reestructuració de la seva direcció després de la renúncia definitiva d'Oriol Pujol a la secretaria general del partit. Alguns dels noms que podrien adquirir més rellevància política dins l'estructura de Convergència són Josep Rull, actual secretari d'Organització, Jordi Turull, president del grup parlamentari de CiU, i Lluís Corominas, vicesecretari general de Coordinació Institucional. Marxem novament a l'exterior perquè almenys 17 persones, algunes de les quals són nens, haurien mort en l'atac a un recinte que acull una escola de l'ONU a Beit Hanut, al sud de la franja de Gaza. A l'edifici s'hi refugiaven uns 1.500 palestins dels bombardejos, precisament, de l'exèrcit israelià. Els bombardejos ja han provocat més de 750 palestins morts, la majoria civils, i uns 140.000 desplaçats. I en esports, ahir al migdia es va sortejar la ciutat del futbol de Federació Espanyola a les Roces al calendari de la primera divisió. El Barça començarà la Lliga a casa nostra jugant contra l'Elx, mentre que l'Espanyol debutarà al camp de l'Almeria. El vigent campió, l'Atlètic de Madrid, debutarà al camp del Rayo Vallecano i el Real Madrid jugarà contra un equip que acaba de pujar al Còrdoba. Per cert, que els blaugranes s'enfrontaran amb el Madrid al Bernabéu el 26 i el 22 de març i pel que fa als derbis entre el Barça i l'Espanyol seran el 7 de desembre i el 26 d'abril.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Carme Planas, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, bon dia.
Bé, bon dia.
Plujós, eh?
Sí, però bueno
però també convé, no?, que descarri fort,
i tant que
si passi aquesta xifugó.
El que passa que avui, si plou a tot arreu, hi ha moltes festes major, o sigui, que els fumarà una mica, eh?
A Sant Pol de Mar, festa major, per exemple.
Sí, veritat, en
altres llocs.
Ignasi, antic cantidubi.
Així que va, comencem.
Moltíssimes, moltíssimes, jo crec que sí. Bueno, avui que és Sant Jaume, felicitem en primer lloc el nostre director, Jaume Aymar, per molts anys, en nom de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. I tenim un Jaume que molt especial és Sara.
Ai, sí, que ens va venir a veure ahir, Carme.
Ens va venir a veure ahir.
Quina il·lusió. Hem de dir que és un fan de la Sara, eh?
Sí, sí.
De tots, per això.
Però especialment del programa La Consulta.
Sí. L'escolta cada dia.
Ens va portar una planteta moníssima feta per ell, o sigui, feta de seda.
Feta amb mitges. Sí. Les flors són amb filferro i són amb mitges de manopantis.
Sí, exacte.
Xulíssim, eh?
Va ser un company de viatge el dia que vam anar a Montserrat, que era la primera vegada que venien nosaltres amb el club de més amics, i ara s'ha fet, bueno, és un fan de la Sara, però fantàstic.
I tant, i tu també, Carme. Sí, sí, ja tinc la planteta posada a la taula.
I jo també, Doncs felicitat, Jaume. I de
moltíssimes
part del Jaume,
felicitats.
Tenim, no? Ens diu el company que no.
Tenim
una
trucada
especial. Teníem una felicitació per l'Anna Ludevic, bueno, doncs de part d'ell, la felicitem, doncs ens van donar el telèfon que la truquéssim.
El Jaume volia felicitar l'Anna, que demà Santana.
Exacte.
I em sembla que l'Ignasi Mirada tenia
Jo vull felicitar el meu fill Jaume, que té 5 anys.
Més,
i que avui és el seu sant. O sigui, que felicitat, Jaume. I a tots els Jaumes, que n'hi ha moltíssims, no acabaríem.
Santis,
Santana, perquè demà Santana. I tenim una especial, jo la dedico amb molt de carinyo, a l'Aina Castelltort, de part de la seva germana des de Londres, i li dona un petó molt fort i li dedica una cançó que a ella li agrada molt, Les Catarres.
Molt bé, i amb els Catarres de fons, Ignasi, ens has d'explicar, perquè clar, avui és l'últim dia del primer cafè format 2 hores, però a partir de la setmana vinent què tindrem?
Tindrem el primer cafè de 8 a 9 del matí. Per tant, serà igual com fins ara, però estaré jo sol, perquè clar, aquí tots hem d'anar fent vacances. I
ja ens trobaràs a faltar, eh?
Ens trobarem molt a faltar.
Comencem les vacances, Sara Cruz. Jo segur.
Exacte, i llavors la setmana vinent tindrem el primer cafè de 8 a 9 del matí, amb el format habitual, i de 9 a 10 s'emetrà el programa Grans Històries, que dirigeix i presenta l'Oriol Casals, i serà només la setmana vinent. Un programa premiat fa poc, com segurament recordaran molts oients.
Doncs
per cert, aprofito per felicitar, un breu incís, els bisbes que es diuen Jaume, l'arcabisbe de Tarragona, el bisbe emèrit de Girona, Jaume Camprodon, que també és important tenir-los presents.
Felicitem a tots els Jaumes,
i a totes les Anes,
també.
I Aines,
i Joaquims, també Sant Joaquim, demà.
Val, doncs
vinga, tot tots felicitats.
És que tenim gatitat de sants.
Sí, perdoneu.
I tant que sí.
Bé, nosaltres ara ens quedem amb els Catarres,
sí,
i amb aquesta petició especial. Sí,
per l'Aina Castelltort.
Per l'Aina Castelltort. Amb aquest bull està amb tu.
Vale.
Quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar, La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Dansa, circ, música, teatre. Del 14 al 27 de juliol, Festival del Tebre Dansa. 200 artistes de 50 països. Cada nit un gran espectacle gratuït. Festival del Tebre Dansa. 10 anys creant i innovant. Segueix-nos a Facebook, Twitter i deltebredansa.cat amb la col·laboració de Ràdio Estel.
Planalago, yo no me pierdo las segundas rebajas del Corte Inglés.
Mira, en eso sí que somos iguales.
No et perdis les segones rebaixes del Corte Inglés, amb el 20% de descompte addicional en marques de moda. Síntesis, Tendra, Elogy, Emilio Tucci, fins a 400 marques de moda.
Sí que nos gustan las mismas cosas.
Les segones rebaixes del Corte Inglés, les que més ens agraden.
Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
Arriben les darreres naus misterioses de la temporada del primer cafè. Àlex, què tal?
Molt bé, molt bé. Sí? Abans de tirar a les notícies, si de cas, podríem comentar, aprofitant que hi ha el David, que ha vist la pel·lícula, així com que normalment no hem vist les pel·lícules que presentem, i el David ha pogut veure aquesta sex tape, que aquí s'ha titulat Algo pasa en la nube, doncs aviam, ens dius què t'ha semblat la pel·lícula?
Hola, bon dia, primer de tot.
Hola, David, perdona.
Pues sí, és una pel·lícula, una comèdia de la Cameron Díaz. A mi em va agradar, era una mica, en alguns moments, histriònica, es diu, no, la paraula?
Sí.
Sí, histriònica, en la qual, pues, molt de riure, a vegades situacions, diguéssim, fora de lo normal, no?
Però i de què va la pel·lícula? Una mica tu...
A veure, ells, pues, tenen... Ho puc contar, no?
Ho pots explicar, sí.
Ho puc explicar. Ells tenen una vida sexualment molt profitosa,
sí,
però, clar, arriben a una certa edat que es casen, no?, i que tenen fills, i, clar, sí, no sempre la rutina de matrimoni, pues, ja no tenen el mateix temps de lleure que quan eren nuvis, no?
Uh-huh.
I clar, i un dia per poder renovar i poder reinventar el seu matrimoni, pues fan un vídeo, es graven en un vídeo. I clar, què passa? Bueno, no vull contar perquè si no...
Clar, és per la gràcia, no? Però, home, ens has ajudat bastant.
Sí. Sí, després, si a cas, parlarem una mica d'aspectes, parlarem de la crítica i tal, però sí, val la pena que...
Igualment, el tràiler es veu, no?, que el que passa, no?
Sí. Doncs molt bé, moltes gràcies, David.
Gràcies, David, per comentar.
Va ser molt bona, la recomano. i és una estrena d'ara de cara a finals de juliol que està molt bé.
Mira, li pots explicar a la Sara, que em sembla que ha sortit un moment, jo crec que aquesta pel·lícula li hagués agradat a la Sara, no?
Vale.
I és una comèdia nord-americana que ha estat molt bé. La Cameron Diaz, com dius l'altre actor?
Jason Segel.
Ah, Jason Segel.
La Cameron Diaz, per això, o sigui, real... Bueno, però clar,
com totes... l'edat, eh?
És que sí.
Sí.
Sí, jo també ho vaig notar en una altra pel·lícula, vaig veure fa poc dia.
Està quarantona ja, eh?
Està ja, bé, no? Que, clar, per tothom passen els anys. Però bé, segueix sent
espanyol.
Ja m'agradaria a mi arribar a l'edat de la Cameron Diaz, com està la Cameron
Diaz. Clar, home, perquè practica surf cada dia, no? I mira com està.
Molt bé.
Bueno, ja molt marxo. Bé. Ja marxes?
Sí, he de continuar
la producció
del primer cafè.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, David.
Notícies misterioses.
Cinematogràficament parlant.
Doncs anem amb les notícies misterioses d'aquesta setmana, especialment luctuosa. Ha mort als 86 anys l'actor James Garner, que es va fer famós per una sèrie de televisió que es deia Maverick, que després el Mel Gibson va adaptar cinematogràficament en una pel·lícula que potser recordaràs, una comèdia que sortia la Jodie Foster. També després va fer altres pel·lícules, tipus La Gran Lesió, Victor o Victoria.
Victoria, brutal.
Molt bona. I amb el Blake Edwards també va fer una molt bona que es diu Assassinat en Beverly Hills, que això és una nou misteriosa, si algú no l'ha vista. Títol original es deia Sunset. O també amb el Clint Eastwood va fer Space Cowboys. També una sèrie amb el que es va fer molt famós als Estats Units. Aquí la van fer durant un temps, però no va tenir el mateix èxit, que es deia Los Casos de Rockford, en anglès era els Rockford Files. Una sèrie de televisió que estava molt bé i diuen que va ser una mica la precursora dels detectius així una mica divertits, tipus el Magnum o Remington Steele, donant-li un giro...
Remington Steele.
Donant-li un giro una mica al que era el gènere de detectius, que no eren tan serios, tipus Colombo o coses que... Bueno, Colombo deia, era una mica divertit, també. També ha mort, desgraciadament, aquesta setmana amb un accident de trànsit l'actor espanyol Alex Angulo, tenia 61 anys. Era el protagonista, va estar nominat al Goya, el millor actor, per El dia de la bèstia.
Que feia de capellà.
Exacte. I sortia a la sèrie de periodistes, a part de que havia col·laborat amb moltes pel·lícules d'Àlex de la Iglesia. Recordem que va sortir a la primera pel·lícula seva, que era Acció Mutante, i també a Muertos de Risa també el van nominar per un Goya. I com a última notícia, ja una cosa més divertida, més alegre, la Isona Passola ha anunciat la data d'estrena del seu documental L'endemà, pel dia 5 de setembre. Recordem que L'endemà és aquest documental que s'està finançant a través de crowdfunding en la plataforma Verkami. Curiosament, ha estat la iniciativa de Verkami més popular d'Europa i la cinquena del món des de que funciona la plataforma. Va recollir 345.000 euros en 40 dies i ara ha anunciat més de 8.000 persones s'han fet de mecenes. I ara l'estrenaran, aviam què tal. Recordem que la pel·lícula va de què passarà el dia després d'una hipotètica independència catalana.
Doncs
fins aquí les notícies.
Vinga.
Fins aquí les notícies misterioses.
Cinematogràficamente hablando.
Doncs comencem amb les... abans d'això, tenia ganes de parlar una mica, perquè jo sí que vaig tenir ocasió també de veure la pel·lícula aquesta del Planeta de los Simios, a l'amanecer del Planeta de los Simios. Tenia ganes de comentar quatre cosetes de lo que em va semblar la pel·lícula. Una pel·lícula que la vam deixar molt bé la setmana passada, però no en vam parlar potser massa d'això. Està molt bé. Jo vaig sortir encantat de la pel·lícula. Em va agradar molt. Em va agradar molt l'adulta que és, tot i que sí, surten simios de fets amb ordinador, vull dir que això no, potser no seria la cosa més sèria de la pel·lícula, però tots els temes que es tracten estan molt ben tractats, la pel·lícula té molt ritme, està molt ben feta. Jo crec que serà de les pel·lícules bones d'aquest any i segurament el millor blockbuster de l'estiu. Doncs us recomano si no l'heu vista.
Aquesta es va estrenar la setmana passada.
La setmana passada.
Mm-hmm.
I per aquesta setmana
quines
estrenem
estrenes?
El Sex Tape.
Do you remember the first time your man saw you naked?
Holy Mary, mother!
Again?
Yeah. Do you remember the last time? I may be late for my thing. Can we switch places?
Don't even think about it.
Doncs comencem amb aquest safe take que també ens ha comentat el David. Com repetim, aquí també se li ha posat la cua aquesta de Algo passa en la nube, que fa al·lusió a una part de la trama de la pel·lícula. És una pel·lícula dirigida pel Jake Kasdan. El Jake Kasdan, recordem, és el fill del Lawrence Kasdan, guionista i director famosíssim nord-americà, i el Jake Kasdan s'ha fet una carrera ja. Porta dirigides 4 o 5 pel·lícules i, en general, les he trobat bastant bones. Encara que aquesta, tot i que li agrada molt al David...
El David està entusiasmat, eh?
La crítica l'ha deixat força malament. Recordem que al repartiment hi ha la Cameron Diaz i el Jason Segel, com ha dit el David, però a part també surt el Rob Lowe, el Jack Black, el Rob Corddry, que també és un actor de comèdia molt, molt conegut, i bueno, una llarga llista de secundaris així famosos còmics que segur que està molt bé. El plantejament, recordem-ho ja un altre cop, encara
Vinga.
Que sigui.
Ens l'ha fet una mica el David.
Sí, ens l'ha fet una mica el David. Recordem que aquests nois pengen el vídeo aquest bueno, no el pengen, ells graven el vídeo aquest de sexe, i aquest vídeo es sincronitza automàticament perquè puja a la nube.
Ai, d'aquí la traducció.
Núvol, exacte, el núvol aquest, que ningú sap exactament com funciona i tal, i al final se'ls sincronitzen uns iPads que ells han regalat, se'ls han sincronitzat automàticament, llavors hi ha 4 o 5 persones que tenen el vídeo i...
Però el seu... O sigui,
I la pel·lícula va de la seva recerca d'aquests iPads per destruir-los.
Clar, perquè... La seva intenció no era que es fes públic aquest vídeo.
Exacte. Mm. I aquest vídeo acaba en mans d'una persona que té un negoci de porno i els amenacen que la posaran a internet... per fins comercials, i ells en allà... Bueno, la trama es complica, no?
Déu-n'hi-do, doncs, a part de ser una comèdia, també potser va més enllà, no? Que va
sí.
Com una crítica a la societat en què vivim, de rapidesa, no?
Sí,
de
sí,
les
sí.
tecnologies...
Sí, que a vegades no saps exactament com funciona, saps? És una mica difícil de saber com, quan està sincronitzant què, a on... com...
bueno, i l'efecte que pot tenir, no?
Bueno, això ja està. Ara fas les coses i difícilment no sortiran a la llum. En fi, per aquí una comèdia que pot estar bé, ja et dic, la crítica l'ha deixat en general força malament, però després tens casos...
Com el David, que
dius. Per això
està
bé que vingui la gent que l'ha vista perquè et donen la seva opinió sobre les coses. Així. És important. Ara, repeteixo, la crítica la deixa força malament. Passem a la següent, va.
In 5 seconds, you will experience anarchy.
You can't go out there. You know how dangerous it is. This won't bring him back. It won't make you feel any better.
Doncs seguim...
Ens has acostumat ja a escoltar-ho en versió original, eh?
Sí. Ja, tots parlant anglès perfecte, segur. Aquesta pel·lícula que es diu Anarchy, La noche de las bestias, titulada en castellà, el títol original és The Purge, Anarchy, que seria The Purge 2, és la segona part d'una pel·lícula que protagonitzava Ethan Hawke. Va ser una pel·lícula relativament menor, amb un pressupost força baix, que va tenir molt èxit, a més va ser un bombazo per la pròpia productora, perquè amb una inversió relativament petita va fer molt calaix. En aquesta, evidentment, s'han buscat l'excusa per fer la segona. La premissa de la primera pel·lícula era que el govern nord-americà es veu incapaç de controlar la violència als carrers i estableixen que un dia a l'any les lleis no s'apliquen, l'assassinat està permès, tots els delictes no són imputables, i llavors la gent surt com a venjar-se i a saldar comptes, no?
Mm-hmm.
Llavors hi ha la gent de bé que es tanca a casa aquella nit i espera que passin les hores, però, bueno, clar, la gent intenta entrar a les cases i passen tot de coses. Aquesta és la segona part, la premissa és diferent, una persona que es vol venjar i aquella nit, diguem que passen certs esdeveniments que canvien una mica la seva visió del que ell pretenia fer i, en fi...
Clar, però això és una contradicció, no? Perquè moltes vegades esperes que la gent bona doncs, actuï
sí.
I es queden tancats a casa.
Exacte, perquè el govern ha institucionalitzat això. Es tanquen allà per protegir-se, perquè la gent que surt al carrer surt com a matar-se els uns als altres. és una premissa com de ciència-ficció, però té un pes...
Clar, el gènere que seria, de, com la qualificaries terror, tu? Terror, eh?
Terror, per... sí, seria com de terror, thriller, terror, thriller de terror. En fi, la crítica l'ha
deixat... Qui diu la crítica?
Molt bé, molt bé. Partint de la base de que no és una pel·lícula que vagis allà a enriquir-te com a persona, però si vas a veure una pel·lícula de terror, es veu que la pel·lícula té ritme, funciona, està, els girs del guió estan trobats i que en general està bé. El protagonitzen actors semidesconeguts nord-americans, es veu que encara volen fer més caixa, perquè no volien pagar ni el sou a l'Ethan Hawke en aquesta, encara que en l'altra no vull desvelar coses, però no tindria massa lògica. I, en fi, per qui li vagin aquest tipus de pel·lícula, suposo que és una bona opció així.
Home, pinta bé aquesta, no?
Estar a la sala amb aire condicionat i tal. Perfecte. Estàs tranquil, veus la pel·lícula i t'ho passes bé. En fi, seguim.
Què, tenim més?
Sí, tenim més.
You need to get ready, because it's so unbelievable. It's gonna seem fake, but I promise you, it's not Graceful Vashborn.
It depends if you tell it right.
There is no way not to tell this right. It is a storyteller's wet dream.
Doncs seguim amb aquesta, que amb aquesta fa especial il·lusió parlar-ne, perquè aquesta ha estat una pel·lícula molt premiada, de la que s'ha parlat força el darrer temps, que és aquesta, Les vides de Grace. El títol original és Short Term 12, dirigida per el Dustin Cretton, protagonitzada per la Brie Larson i el John Gallagher Jr., que probablement els heu vist en alguna pel·lícula, però ara no els identifiqueu pel nom. El John Gallagher Jr. És un dels protagonistes de la sèrie The Newsroom. I la Brie Larson ha sortit en moltes pel·lícules, té una cara molt reconeixible. Tracta sobre una noia que treballa com a supervisora d'un centre d'acollida d'adolescents en situació de vulnerabilitat. Li agrada molt la seva feina, allà coneix el personatge del John Gallagher. S'estableix una relació entre ells, però ella vol ajudar els nens, però ella no vol que l'ajudin. Bueno, en fi... Hi ha com una situació com de dualitat de lo que ella ofereix i de lo que ella es guarda, no? Va estar nominada a tres Independent Spirit Awards, que és com si estigués nominada a Sundance, i va guanyar el millor muntatge. Les crítiques l'han deixat estupendament bé. És una pel·lícula més tranquil·la, més íntima que les que havíem parlat fins ara. Perquè,
més calmada, potser, més calmada, per un altre tipus de públic, no?
Exacte, per un públic que tingui ganes de veure pel·lícules més humanes i no tant d'acció o tant d'efecte, doncs jo crec que és una bona opció, sobretot seguint les crítiques, tothom la deixa molt bé. I ja per acabar, fem l'altra. Què comportes el xinès?
El xinès?
Sí.
Mira.
Sí?
Sí, començaria a aprendre el xinès, la veritat.
Estàs entenent alguna cosa del que diu en el trailer?
Sí, home.
Sí. Estan quedant.
Sí,
per demà.
Demà,
no, demà l'has fet. Molt bé. Va. Doncs aquesta pel·lícula que es diu Un toque de violència, no diré el títol en xinès. No, ni parlar-ne.
A veure, quin
no,
és?
No. Dirigida per el Jia Zhang.
Tian Zuding.
Molt bé. Molt bé. Tens accent de Kowloon Bay.
Ah, sí? No de la zona.
Doncs aquest director, que és va guanyar a Venècia per Still Life, aquí fa una pel·lícula que són quatre històries de quatre personatges a la Xina, reflecteixen una mica la realitat xinesa en el seu context. Cada un li passen coses diferents, però dona una visió general de com està la Xina a l'actualitat. Se li ha donat molt mèrit, l'estan tractant d'obra mestra, no podia no mencionar-la, però no serà una pel·lícula fàcil i per tots els públics.
Per tant, per un públic exigent, no?
Exacte, jo crec que això és anar per nota, veure aquesta pel·lícula.
Molt bé. Doncs déu-n'hi-do, ens portes unes naules tan variades,
sí,
avui.
Sí, aquesta setmana, recordem, portem la comèdia Sex Tape,
portàvem la pel·lícula, el thriller de terror a The Purge 2, que es deia Anarquia, la noche de las bestias. Després hem parlat de les vida vides... De,
les vides de Grace.
Les vides de Grace, i aquesta, que és el toque de violència, la pel·lícula xinesa. Per despedir-nos, i així com una mica d'homenatge, una mica lateralment, al James Garner, que ens ha deixat també aquesta setmana, sí. Tinc ganes de posar aquesta cançó, que és una cançó del Ben Folds, que es diu Battle of Hook Called Careless, que té una estrofa dedicada només al James Garner i al Rockford Files, sobretot, perquè ja els dos comparteixen que els dos els agrada Rockford Files, i em va fer gràcia, i dic, bé, va,
posem-la.
Una excusa feble, però vinga. Exacte.
Molt bé, doncs amb aquest petit homenatge nosaltres acomiadem a l'Àlex Vintró. Àlex, que tinguis bon estiu.
Igualment.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebrem els nostres aniversaris amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre presidit pel cardenal Lluís Martínez Istac i on assistirem a l'Audiència General del Papa Francesc.
T'apuntes a un esdeveniment històric per només 595 euros. Inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Catalunya sencera. És un escenari on tots els estils musicals tenen cabuda. Artistes, concerts, festivals. Moltes veus que interpreten una partitura compartida. Segueix el ritme del país. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
I cada divendres, aproximadament a aquesta hora, arriba a la secció Nutrició i Dietètica. Avui, últim programa de la temporada, volem parlar de l'oli, un dels elements més importants, imprescindible, podríem dir, a la nostra dieta mediterrània, sobretot a l'estiu, per hidratar-nos bé des de dintre. Ho fem, com sempre, amb l'experta en Nutrició i Dietètica, Maria Josep Rosselló. Molt bon dia, Maria Josep.
Bon dia. Sara, ja comença a ser una experta, perquè ho has dit perfecte.
Sí, ja està. Al final faré jo sola la...
Clar, el tema d'hidratar-nos és la clau. Mireu, quan teniu la pell seca, us poseu aigua? No serveix de res. Tu tens la pell seca, mulles l'aigua, de moment sembla que sí, i al cap d'un segon torna a estar ben resseca. Sí. No? Per tant, què fem? Agafem una crema una mica greixosa i ens posem. No? Molta gent, per exemple, que té les ungles molt seques, es posa directament oli, que va molt bé, per les ungles...
Ho faré, Maria Josep.
Així, molt resseques, i les ungles... És dels millors cosmètics que hi ha, és l'oli d'oliva. L'oli d'oliva s'havia utilitzat sempre també com a cosmètic.
Però, Maria Josep, ens podem aplicar oli d'oliva directament a la cara?
I tant.
Ai, ho faré, escolta'm.
No, i tant. Perdona, des de segles i segles enrere, a tot el Mediterrani, i que consti que la pell de les dones del Mediterrani és la millor pell del món, no ho dic en broma, perquè, a veure, quan un és jove, tothom té una pell molt maca, no? Uh-huh. Faltava més, no? Tot el que és... No? El bebè, no?
Sí,
la pell de bebè, no? És allò, la millor pell del món, clar, perquè és molt nova.
Clar.
Però en molts països no busquis una dona amb 40 anys amb una pell més o menys bé perquè no la trobaràs. Uh-huh. Són pells molt seques, molt arrugades, molt... El Mediterrani no. Per què? I un el secret és el consum de l'oli. I un oli que s'utilitzava com a cosmètic. I ja et dic, però, a veure, per exemple, per les ungles va molt bé, per la pell en general va molt bé. Uh-huh. Tu pots aplicar directament oli, i tant. Fins i tot s'ha fet l'aplicació d'oli a la pell amb nens prematurs, directament. Sí, sí. Però, clar, què passa? Que la pell és com un... És com una planta que creix de dins cap en fora, no? Uh-huh. I que... Perquè aquestes cèl·lules tinguin una elasticitat, estiguin ben hidratades i conservin la seva hidratació dins, han de tenir en la seva membrana, en la seva capa externa, no? una composició de greix, perquè si no es deshidraten. Uh-huh. Per tant, efectivament, per hidratar és necessari el greix, no?
Sí.
Però dius, sembla contradictori, però no, ho has dit molt bé al començament, no? Uh-huh. Per hidratar-nos. Per tant, hi ha una recomanació que s'hauria de fer és no deixar de consumir oli a l'estiu.
D'acord, sobretot a l'estiu, Maria Josep?
Sí, quan fa molta calor, encara més. I si prenem el sol, encara més, perquè són factors d'agressió i aleshores aquestes pells es ressequen i llavors, no?, molt més, no?
I tothom
ho ha experimentat. Clar, el que passa és que a vegades a l'estiu hi ha com una tendència, no?, a menjar molt més lleuger. També hi ha gent que diu, bueno, doncs ara farem només una dieta de fruites, a veure si m'aprimo, i aquí falta oli, no?
Clar.
O faré molta dieta molt estricta i posen poquíssim oli. No és el moment moment de posar poc oli, perquè aleshores la pell es veu molt...
més seca.
Sí, sí, molt danyada, molt. I el que diem, els quilos van i venen, però les arrugues quan arriben ja es queden.
Ja no es pot, exacte, Maria. Exacte, És molt més important això, gairebé. Escolta'm.
Per tant, hem de prendre una dosi d'oli que l'haurien de recomanar amb un mínim de 20 grams, és a dir, dues cullerades soperes al dia amb les èpoques de calor, quan estem molt més a l'aire, perquè l'aire també resseca molt, sí. No? O més. Per tant, fixa't que fórmules molt tradicionals de consum a l'estiu, jo sempre poso l'exemple del gazpacho perquè és realment una fórmula fantàstica de creació en la que hi ha molt vegetal, hi ha molta aigua, però hi ha oli.
I també, exacte, sí.
Val? Per tant, s'ha de prendre oli a l'estiu. Digues.
No, t'anava a preguntar, preparar una miqueta aquesta secció, estava mirant tipus d'oli, no? I els típics, doncs, el d'oliva, que és el principal, també el de girassol, però és que n'hi ha moltíssims més, que si el de llinassa, soja, palma...
No, oblida't.
Res. Oliva. Oli d'oliva, Maria Josep.
No, és absolutament indiscutible. I nosaltres, que som uns privilegiats de tenir l'oli d'oliva que tenim, sisplau, de veritat, em diran, és més car. El que hem de fer és... no cuinar amb un excés d'oli, no fer molts fregits, que allà, aquí són gastes oli, però aquestes dues cullerades soperes d'oli d'oliva no trenca cap economia. Per tant, ni color, és que no té res a veure. És que la setmana passada parlàvem dels aliments anticancerígens, sí. L'oli d'oliva és un d'ells. En canvi, està comprovat que els altres olis amb excés poden ser negatius per la salut, fins i tot. És tan equilibrat en la seva fórmula que s'ha convertit en el patró de greix saludable per l'ésser humà i que fins i tot els altres greixos intenten copiar més aquest patró. El que passa és que l'oli d'oliva, a part de la seva composició molt estable, la seva quantitat d'olec i tal, té una quantitat de substàncies, i sobretot si és oli d'oliva verge, una quantitat de substàncies antioxidants que no les té cap altre oli del món. Per tant, som uns privilegiats, som mediterranis, i la clau de la dieta mediterrània és l'oli d'oliva, i per tant, hi tenim una varietat d'olis espectaculars, i jo sempre dic, si no saps què regalar-li a una persona, regala-li una bona botella d'oli.
Doncs sí.
És un regal que no et sortirà car.
No.
I hi ha olis magnífics amb presentacions precioses, sí. I és un magnífic regal.
I a més es nota, això, perquè jo intento sempre que puc, Maria Josep, comprar-me... doncs bé, oli bo, perquè sí que és veritat que doncs, és molt important, sí. I es nota molt el gust d'un oli a un altre, és a dir, el gust d'oliva aquest que ja se m'havia estat oblidat gairebé.
És que tenim unes varietats d'olis d'oliva fantàstiques. A Catalunya, per exemple, parlem molt, no?, de l'oli arbequí, que indiscutiblement és molt bo, que hi ha molta producció, però no només tenim arbequina. Si ens anem, per exemple, a les Terres de l'Ebre, trobem unes oliveres antiquíssimes, mil·lenàries, són autèntiques peces de museu, i allà tenim, per exemple, una sevillenca que té un sabor deliciós. Per tant, tenim una riquesa cultural en el nostre país, i gastronòmica, però és cultural també, fantàstica, i el que et dic és que és un regal que li pots fer a qualsevol persona i ningú trobarà malament.
I tant.
No? Dius, compra unes flors, compra una planta, o compra una botella d'oli, és un regal fantàstic,
doncs,
no?
Doncs sí, tens tota la raó.
És un regal fantàstic. I a més, això, el que dic, amb unes presentacions avui en dia que són una autèntica meravella. I tothom ho agraeix,
I tant.
Per tant, la nostra proposta és aquesta, no? D'estiu. No deixeu de consumir oli. Penseu-lo una mica, perquè per una cosa, per l'altra. A veure, hi ha gent que quan viatja... també ho nota, si viatja i deixa de consumir un bon oli o se'n va segons quins països, després ho nota. I després hi ha un altre paper també molt important, ja que parlo de viatjar, i no viatjar molt lluny. A vegades només que facis un canvi, és igual, te'n vas, estàs a la muntanya i te'n vas a la platja, estàs a la platja i te'n vas a la muntanya, és igual, no?
Sí.
En el moment en què tu canvies els teus hàbits, hi ha un problema que apareix, que és l'estrenyiment.
Això molt em freqüent. Sembla que ens passa a tots, Maria Josep?
Molt freqüent, molt freqüent. Clar, la gent diu, és un canvi d'aigua. Sí, sí, és un canvi d'hàbits. Tu no estàs en el teu entorn, realment hi ha un canvi. I una de les coses que més ens ajuda a evitar l'estrenyiment és augmentar una mica més l'oli a la dieta. Val? Per tant, per evitar l'estrenyiment, és una cosa que moltíssima gent ho ha fet, també és una pràctica molt mediterrània, començar el dia prenent una bona cullerada d'oli.
Això t'ho anava a dir, però jo recordo una amiga de la família, des de ben petita, que sempre m'explicava, Maria Josep, que ella, des de tota la vida, el primer que feia quan es llevava era prendre's una cullerada d'oli en dejú.
Sí, sí. Però també serveix posar oli a l'esmorzar. Per tant, una proposta d'esmorzar d'estiu seria això, en lloc de bulleria, no, una torradeta, no cremada, com dèiem la setmana passada, no cremada, una bona torradeta de pa integral amb un bon oli i estàs fent un esmorzar supersaludable i després ja pots anar a prendre el sol, a caminar, a airejar-te, etc. Però comença amb una bona quantitat d'oli al dia. Mm-hmm. De veritat, això no us engreixarà en absolut i estareu fent salut durant aquest estiu. I us ajudarà a evitar l'estrenyiment. Mm-hmm. Per tant, és com una advertència que us doneu compte i un a vegades pensa, qui he fet durant el dia, no? Qui he menjat? I arribes al vespre i te n'adones doncs, que has fet una dieta en la que l'oli, i sobretot cru, pràcticament no ha entrat. Doncs posa més oli a l'hora de sopar, que també us anirà bé.
Maria Josep, a mi em sona un concepte de l'oli premsat en fred.
Sí.
Quines diferències
no,
hi ha?
Això significa que és oli d'oliva verge. És a dir, tota la vida, i quan dic tota la vida, aquí me'n vaig a èpoques mil·lenàries, però antiquíssimes, recordes la història de Noé?
I tant.
Que va venir no, el colom amb la branca d'oli, la branca d'olivera, és que ja feien oli. Com ho feien en aquella època? Doncs pues com s'ha fet tota la vida, s'agafaven les olives i es feien moldre amb un molí de pedra, val? Uh-huh. Aleshores, pedra contra pedra, actualment les coses les fem molt més mecàniques, molt més fàcil, i d'aquesta pasta, no? Les olives trencades, no? Diríem, que era una pasta, aleshores es ficava en una premsa, la premsaven, l'apretaven, i d'allà sortia el suc de l'oliva. I el suc de l'oliva, com és una fruita, té una bona quantitat d'aigua, l'oliva té un 20% d'oli i oli. Aleshores, quan aquest suc, que és una barreja d'aigua i oli, si la deixes reposar,
sí,
es decanta. És a dir, decantar vol dir que l'aigua pesa més i queda baix i l'oli queda dalt. Sí?
Sí.
I aleshores es treu l'aigua, com si fos amb un embut, sí?
Sí.
I reculls l'oli. Ja està. Això és premsat en fred.
D'acord.
Vale?
D'acord.
I aleshores, això és l'oli d'oliva verge. Uh-huh. El que passa és que com en aquesta pasta encara quedava greix, el que es feia era tirar aigua calenta per sobre, que avui en dia també es fa. Uh-huh. Val? Llavors es tornava a sortir aigua, però aquesta vegada no era l'aigua de l'oliva, i arrastrava, al ser calenta, més greix. Tornava a deixar reposar i aquell ja no s'utilitzava per menjar. És el que s'anomenava oli llampant i sobretot s'utilitzava per les làmpares d'oli que durant segles i segles ens hem, no? Ens hem donat llum. O també per fer sabó, no? Clar,
per hidratar-nos.
Oli amb sosa, com, per fer sabó. Uh-huh. I aleshores, actualment aquest oli de segona premsada i tirar-li aigua calenta es pot refinar i s'obté a l'oli d'oliva normal, no verge, normal, oli d'oliva.
D'acord.
Que si li afegís una petita quantitat d'oli d'oliva verge com a potenciador de sabor i com a conservant per a aquestes substàncies antioxidants que existeixen. Val? Uh-huh. I aquí tenim els dos tipus d'oli d'oliva més consumits. L'oli d'oliva empensada en fred,
sí,
que és l'oli d'oliva verge, i després l'oli d'oliva normal.
D'acord. Maria Josep, i tota aquella gent que diu, mira, jo cuino amb oli de girassol perquè no té tant de gust i, per tant, els aliments doncs, no queden tan forts, potser.
No, cuineu amb oli d'oliva, no cal que sigui verge, normal, perquè és el que resisteix més la temperatura.
D'acord.
I estireu fent salut, de veritat.
Escolta,
jo puc confessar que a casa meva no entra més que oli d'oliva i no tinc un altre, és que no entra un altre. I nosaltres amb els estudiants els hem fet comprovacions i estudis de com no s'enrancia mai un oli d'oliva i com s'enrancia amb una certa rapidesa els altres olis.
Uh-huh. Jo faig el mateix, Maria Josep, ho he de reconèixer, que només prenc oli d'oliva del que t'he comentat. Però a vegades em sento una miqueta malament. Arran de què és això? Sobretot si el cuino. Potser en cru no tant.
Bueno, aquí poden haver dos factors. O perquè has posat massa quantitat de greix i no deixa de ser un greix, o sigui, l'oli no deixa de ser un greix, i l'excés de greix a molta gent li fa la digestió molt més pesada, perquè realment quan prenem molt greix amb un àpat, sigui el que sigui, la digestió es fa molt més lenta a nivell d'estómac, es dona aquella pesadès, hem de segregar més quantitat de bilis, sí. Hi ha persones que tenen una sensibilitat especial i aleshores això ho noten. Per tant, no és una qüestió de quin tipus d'oli, sinó la quantitat d'oli. Per això molta gent el que no s'hi senta bé són els fregits, perquè el fregit sempre xucla moltíssim oli. Uh-huh. Val? Però, en canvi, és clar, amb cru, de veritat, tu amb una amanida, encara que posis un bon rajolí d'oli, no tindrà ni comparació amb, amb l'oli que xuclen, per exemple, unes patates quan les fem fregides. No? Uh-huh. Per tant, aquest concepte de cuinar, però jo insisteixo, pocs fregits als menús de cada dia. Fugir una mica del concepte de patata fregida. Patata sí, però patata al forn, patata bullida, patata saltejada, però no tant patata fregida o altres acompanyaments com uns pebrots, que ara poden estar boníssims, uns xampinyons, etc. Altres acompanyaments que no sigui sempre aquest fregit, però realment s'abusa de la patata fregida, s'abusa. I ho veus en els menús, a tot arreu, et posa la patata fregida. I a tothom li agrada, tot s'ha de dir.
Això s'ha de dir, és veritat. És que està molt bona, Maria Josep, clar, home.
És molt llaminera, sí.
Ara ens comentaves, doncs, alguns d'aquests aliments, els pebrots, els xampinyons, amb què es pot combinar. Hi ha algun altre aliment així, doncs, que diguis, mira, és una combinació perfecta, doncs l'oli amb aquests aliments i potser inclús el rebem millor pel cos.
Com a acompanyament, m'estàs preguntant?
Sí.
Sí, a veure, unes verduretes a la planxa, ara que tenim carbassons, agafes un carbassó, fas unes talls així, o rodons o allargadets, no cal que tinguis planxa, amb una paella antiadherent poses una miqueta d'oli, les trossets de carbassó, va molt bé tapar-ho amb tapadora, perquè es fa mig planxa, mig vapor, no cremes a l'aliment, i ho tens fet en un moment, o sigui, és una cosa superfàcil de fer.
O al forn també, no, Maria Josep?
Sí, o al forn, i també pots posar indiscutiblement el Virginia, no hi ha problema. Clar, després l'oli tu li afegeixes qualsevol cosa, tu fas una amanida a l'estiu i li poses llegums i poses un bon oli i és un plat com aquell que diu complet i únic, fantàstic, no?
Sí.
El llegum també és un acompanyament, que a vegades és que no l'utilitzem prou, no? Per tant, no cal caure sempre amb el fregit, ni molt menys.
Mm-hmm. Maria Josep, ja ens queden un parell de minuts per arribar al final. Mm-hmm. No sé si pots destacar algunes altres propietats, doncs, a part d'aquestes hidratants i totes les que té l'oli.
No, jo sobretot el tema dels seus antioxidants, és a dir, l'oli a més estarà fent, vam parlar l'altre dia dels aliments anticancerígens, els estudis de l'oli d'oliva i la seva capacitat anticancerígena és molt important, són molt concloents, i dèiem també, no, a la vegada cardiosaludables, però tot es deu a dos factors, un, a la seva estabilitat, és una molècula molt estable, l'oli aquest no s'enrancia, i els seus components antioxidants d'una potència realment meravellosa, i són els que li donen aquest color tan bonic que tenen els olis d'oliva,
sí,
no?
Sí.
Aquest color, aquest aroma, és aquesta part que es parla que és la part insaponificable, però que no ho trobes amb els altres olis. Per això, de veritat, volem potenciar el consum d'oli d'oliva com un dels nostres tresors.
Doncs dues cullerades, no ens n'hem d'oblidar.
No ens hem d'oblidar. Una cullerada al dia és la mínim que recomanaria per tothom, però en època d'estiu poseu una mica més d'oli i intenteu rebaixar les calories amb altres coses.
Ho farem. I per la cara i les ucles també, Maria Josep, jo he pres bona nota d'això.
Directament, directament, sí.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, Maria Josep Rosselló.
Us desitgem molt bon estiu per tots.
Igualment.
I sobretot aprofiteu també per fer salut.
I tant, que sí. Escolta, ens retrobem la temporada vinent. Maria Josep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada i gràcies per tot.
Adéu.
Ràdio Estel.
Cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això als sons de la terra. Cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Gerard Carrión.
Thank you.
Si vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Concerts d'estiu a Santa Maria del Mar. El dia 30 de juliol a les 9 del vespre, l'Ateneo Chamber Singers de Filipines interpretarà polifonia clàssica i contemporània, cançons folklòriques de Filipines i habaneres. Venda d'entrades a Ticketmaster, El Corte Inglés i a Santa Maria del Mar. Més informació a concertsabarcelona.com i al 93 317 02 90. Aquest estiu, siguis on siguis, on tu vulguis. Ràdio Estel. El pitjor del pitjor. Un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És el pitjor, del pitjor, del pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up. Stand up
for your right. Get up, stand up. Aquesta setmana us preguntem si creieu que la reforma laboral és una bona mesura per reactivar l'economia.
Al llarg de tots aquests dies hem comptat amb la col·laboració de Joan Josep Nuet, coordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa i també diputat al Congrés dels Diputats.
També hem parlat amb José Antonio Coto, diputat del Partit Popular al Parlament, i amb Joan Carles Gallegos, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya.
Amb les seves opinions hem pogut corroborar que és un tema respecte al qual hi ha sensibilitats ben diferents i sembla difícil arribar a un consens.
Certament, la reforma laboral ha aixecat molta polseguera i els nostres oients han volgut participar fent-nos arribar la seva opinió. Si et sembla, Sara, llegirem alguns dels mails que ens han fet arribar.
Vinga.
L'Eva, per exemple, ens diu que la crisi econòmica no pot ser l'excusa de Rajoy per posar en pràctica mesures tan salvatges que fins i tot atempten contra convenis internacionals. El Manel diu que pot ser que la reforma laboral faci que es creïn més llocs de treball. Evidentment, que els treballadors no tinguin cap garantia de seguretat fa que augmenti la contractació. Però aquest no és el quid de la qüestió, diu el Manel. El Partit Popular i Convergència hauria de pensar que el fi no pot justificar els mitjans quan hi ha persones pel mig. D'altra banda, el Joan ens ha escrit per dir-nos que és ben cert que cada vegada ens apreten més, ens treuen més drets i van més en contra del poble. Tants anys lluitant, diu, per assolir uns mínims drets socials i ens els trauran tots poquet a poquet. Revolució, ja. A més, el Partit Popular dirà el que vulgui, però ara qualsevol persona jove o vell corre el risc de ser acomiadat i ni les gràcies. Quin gran retrocés.
Pel que fa a la pregunta, Laura, doncs que aquesta setmana us hem plantejat un 74% dels nostres oients creu que la reforma laboral no és una bona mesura per reactivar l'economia, mentre que només un 10% opina que sí i un 14% no ho té clar. Laura, és l'últim pitjor del pitjor d'aquesta temporada. Amb què et quedes?
Amb moltíssimes coses, Sara. Ha estat molt interessant conèixer punts de vista tan diferents sobre temes que generen tanta confrontació. Penso que hem volgut escoltar totes les opinions possibles al voltant de les diferents qüestions que hem anat tractant, perquè només amb la pluralitat és possible tenir un coneixement complet i arribar a unes conclusions pròpies.
I ja per acabar, què en penses dels resultats de les preguntes que cada setmana hem plantejat a través del nostre web?
Crec que sovint l'opinió de la majoria de les persones contradiu les directrius o les mesures que moltes vegades les elites polítiques prenen unilateralment, avalats per l'escó que ocupen. Seria positiu des del meu punt de vista que s'escoltés més la ciutadania i que ens organitzéssim, i potser així entre tots faríem les coses millors i aconseguiríem una societat una mica més justa.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. O si vols afegir alguna altra
sí,
cosa.
Sí, abans d'acomiadar-nos ens agradaria molt donar les gràcies a l'Arcadi Oliveres, que ens ha cedit un fragment de la seva veu perquè féssim l'indicatiu d'aquesta secció. Aviam si el podem escoltar, Toni. No és possible? Bueno, en qualsevol cas, voldríem realment agrair-li molt. Ha estat un plaer poder comptar, encara que sigui poca estoneta, però amb ell.
Molt bé, Laura. Recordem doncs que podeu continuar votant al nostre web radioestel.cat doncs, en aquesta pregunta de la setmana. Creus que la reforma laboral és una bona mesura per reactivar l'economia?
Doncs moltes gràcies per tot, Sara.
Gràcies a tu, Laura.
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió. Ràdio Estel. Refrescant.
Vinga, doncs, a poc més que acabem el darrer programa, el primer cafè d'aquesta temporada 2013-2014. Recordem, Ignasi, que la setmana vinent no us deixem sols, eh?
Gràcies. No, continua el primer cafè. Els oients tindran cita amb l'actualitat i amb la tertúlia, el mirador de l'actualitat, de 8 a 9 del matí, de dilluns a dijous, la setmana vinent, si Déu vol.
Doncs res, nosaltres hem escollit el Bruce Springsteen, perquè considerem que és el boss. Bé, jo, almenys, per mi, Sara. Res, dir-vos que ha estat un plaer treballar amb tots vosaltres. Gràcies a tot l'equip que formeu part del primer cafè de Ràdio Estel, a tots, a l'Eric, a la Laura, al Ferran, al David, al Gerard Campos, a la Gemma Segura. Bé, segur que em deixo molta gent. I bé, i desitjar-vos molt bon estiu, nois.
Moltes gràcies. Mercè.
A vosaltres, els que comenceu vacances, molt bones vacances, que us
gràcies. Sí, tenim la maneta feta ja, eh?
Tu ja tens la maneta feta?
I tant, tot a punt.
Molt bé, doncs, bueno, jo em quedaré per aquí, Ignasi, potser la setmana vinent, eh?
Ah, sí?
Doncs sí, encara no marxo.
Crec que compartim alguna cosa encara, no?
Em sembla que l'Eric també que es quedarà per aquí.
Ara me'n vaig a fer les notícies, però com que seguim en contacte, doncs ja està.
Sí,
no?
Sí, anirem parlant. Vinga, i a vosaltres, gràcies per la vostra atenció durant tota aquesta temporada. Que passeu un molt bon estiu, que disfruteu molt de les vacances i, sobretot, que sigueu molt feliços.
Que vagi molt bé.